L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Efectivament, un servidor Domènec Ramal és qui un dia més us dona la benvinguda en este temps d'actualitat, l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. Puntuals i fidels a la nostra cita, també avui dimarts 5 d'abril, elaborem aquesta crònica informativa de la jornada. Mitja horeta d'actualitat amb la participació dels serveis informatius de les emissores municipals associades a EMUTE que, com cada dia, encetem introduint el seu contingut a ritme de titulars. Avui començarem parlant de l'Ajuntament de Deltebre que ha d'absorbir un forat pressupostari que calculen del voltant d'entre 1.600.000 i els 5 milions d'euros. Seguirem destacant que comencen els treballs de desallotjament de l'edifici de l'Ajuntament Vell de Santa Bàrbara. Prop de 900 pacients esperen una operació de cataractes, pròtesi de genoll o maluc a les Terres de l'Ebre. El 90% dels procediments de cirurgia oncològica, per altra banda, es resolen dins el termini garantit. A l'informatiu d'avui parlarem també d'ensenyament i és que la consellera del RAM de la Generalitat, Meritxell Ruiz, reitera que es mantindran els grups de P3, d'Amposta i Deltebre si hi ha prou alumnes. I a la recta final del nostre temps d'actualitat tractarem temes relacionats amb els viatges. El primer, el d'un periodista letó que inicia a les Terres de l'Ebre, concretament a Alcanar, ahir dilluns, un recorregut per la Via Catalana per conèixer millor Catalunya. Otto Ossols, que així es diu el periodista, critica des del doble rasant dels polítics europeus davant el procés català. I un altre viatge és el que diumenge iniciaven tres carruatges de cavalls francesos que van sortir d'Amposta per arribar fins a Doñana per reivindicar la importància de les zones humides. Aquestes són les propostes informatives d'este dimarts. Són temes i qüestions que de seguida comencem a explicar aquí a l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'actualitat, ho avançàvem en titulars, parlant de l'Ajuntament de Deltebre i de la seva situació econòmica. Sembla ser que el consistori deltebrenc ha d'absorbir un forat pressupostari que oscil·laria entre 1.600.000 i 5 milions d'euros. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
L'equip de govern de l'Ajuntament de Deltebre ha detallat el forat pressupostari que actualment té el consistori a partir de la gestió heretada d'anteriors mandats. Un forat d'entre 1.600.000 i 5 milions d'euros que depèn en gran mesura de les resolucions judicials i la reobertura del complex esportiu municipal que se situa a dia d'avui en escenaris extrems favorables i desfavorables entre 900.000 i 4.300.000 euros. Això s'ha de sumar al cost previst de la readmissió del treballador suspès de la policia local, 540.000 euros, i altres despeses no contemplades, com el cas de sentències i responsabilitats de més de 250.000 euros. L'alcalde de Deltebre explicava que aquests números i la situació judicial del complex esportiu deixen molt poc marge de maniobra a l'actual equip de govern municipal. Lluís Soler.
538.000 euros del policia local, més de 250.000 euros que hem anat absorbint des del pressupost municipal, sentències judicials que estaven amagades, processos que no estaven pressupostats, llums que no han funcionat ni funcionaven mai, que era per interès privat, per interès d'amics i amiguets, lloguers que no calia tindre, coses que no estaven pressupostades, ja parlem de 800.000 euros, i llavors més 900.000 euros, en el millor dels casos, per a ficar en marxa el poliesportiu municipal, que tampoc no té cap previsió pressupostària, que també s'ha de dir, no en té cap, perquè haurien d'haver, en els últims 3 anys, haurien d'haver anat a fer provisió i no n'han fet cap. Per tant, en aquests 800 més 900 seria, en el millor dels casos, 1.700.000 euros que tenim que absorbir en un any i mig de coses no pressupostades, de mala gestió de l'anterior govern. I en el pitjor dels casos, 5 milions d'euros.
El plenari d'aquesta nit trametrà al Tribunal Suprem per tal que aquest òrgan judicial determini si l'augment del cànon realitzat a partir del canvi de concessionari el novembre del 2007 i declarat il·legal l'any 2014, que suma un sobrecost d'1.137.000 euros, pot representar una compensació directa de l'Ajuntament per reduir a cost zero el valor de la concessió existent o si, pel contrari, es deriva la via mercantil, tal com volen les empreses i tal com ha sortit en la resolució del primer procés judicial obert. Per aquesta última via, molt difícilment, es podria recuperar aquests diners indegudament pagats de la Hisenda Municipal a partir de 2007. Aquest punt sobre el complex esportiu, així com l'acord transaccional entre l'Ajuntament de Deltebre i el sotsinspector de la policia local, Francesc Edo, es debatran a la sessió ordinària de ple municipal que celebrarà l'Ajuntament de Deltebre avui dimarts a partir de les 10 de la nit.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Continuem i ho fem ara anant cap a Santa Bàrbara, municipi on han començat ja els treballs de desallotjament de l'edifici de l'Ajuntament Vell Planer. S'està seleccionant i guardant tots els elements d'interès que es conservaven a l'edifici alhora que s'enderroquen els embarandats i les parets interiors. Tots els detalls en la següent crònica, de la que des de la Plana Ràdio ens porta Josep Roig.
L'equip de govern de Santa Bàrbara ha decidit aprofitar els episodis de pluja habituals en aquesta època de l'any per tal de que els operaris de la brigada que treballen a l'exterior comencin a buidar l'edifici de l'Ajuntament Vell. Per això, i segons que explicava la ràdio municipal el regidor de Governació, Antoni Ollés, com que la previsió és la de començar les obres de restauració de l'edifici el proper mes de setembre, prèviament cal assegurar-se de que no hi quede res de valor o que calgui conservar. Per lo que s'està fent una selecció que, de moment, quedarà guardada al magatzem municipal i també als baixos de l'edifici que ha facilitat la comunitat de regants del canal Xarta-Sénia.
Està previst que les obres comencen a partir del setembre, diguéssim, després de l'estiu, no? Però, clar, per poder començar les obres d'una manera normal, primer t'has d'assegurar que allí ja no quedi res pues, que sigui de valor o que s'hagi de conservar. I, clar, un edifici com l'Ajuntament, en 100 anys d'antiguitat, pues, allí han acumulat les coses, començant per l'arxiu, començant per els adornos que utilitzem per a festes, ens estan sortint de tots els racons pues, coses que, clar, no es poden llançar, s'han de conservar, alguns mobles. Pues, bueno, estem en això, en el procés d'anar buidant totalment l'edifici.
Paral·lelament, els treballadors de la brigada municipal també aprofiten els dies de pluja per començar l'enderroc interior de l'edifici, del que es conservarà solament la façana exterior.
Quan començarem les obres, allí pues, va tot a baix. L'interior, les façanes se conservaran, però de dins s'ha d'enderrocar. I la setmana passada, és el que tu dius, com va ploure, la gent de la brigada, els pues, que fan feines al carrer no poden treballar, pues, vam entrar allí dins i van començar la labor destructiva. I clar, si algú entrés ara, pues, se quedaria una mica esgarrifat. Com està ara? Perquè han tombat barandats i portes i hem fet bastant de mal, diguéssim.
L'Ajuntament Planer està treballant també coordinat amb l'Arxiu Comarcal del Montsià per tal de traslladar-hi la resta de documentació que quedava al vell edifici, on també hi queda encara l'emissor de la ràdio municipal, que també es tindrà que canviar d'ubicació amb motiu de les obres. Ollés deia que s'està valorant diverses opcions en quant a la nova ubicació de l'emissor. D'una banda, es podria instal·lar al campanar, on ja estan les antenes, o bé al recinte del nou depòsit municipal d'aigua, amb el que es guanyaria alçada al mateix temps que es podria treure un element radioelèctric del centre del casc urbà.
Gràcies, Josep. Seguim ara parlant de qüestions relacionades amb la salut. Parlem de xifres i estadístiques i és que un total de 894 pacients esperaven el desembre del 2015 per ser operats de cataractes, pròtesi de genoll o maluc a les Terres de l'Ebre, una xifra inferior als 1.174 que estaven esperant l'any anterior, el desembre del 2014. D'altra banda, els pacients que portaven esperant més de 181 dies, 6 mesos, també es van reduir respecte el 2014. Segons dades del Departament de Salut, el desembre del 2014 el 98,3% dels pacients pendents d'aquestes intervencions portaven esperant menys de mig any per ser operats i un any després, al desembre del 2015, la xifra pràcticament es manté en el 98,2%. Per procediments, hi ha 7 pacients que porten esperant més de 6 mesos per ser operats de cataractes, 7 més que estan pendents d'una pròtesi de genoll i 2 pacients que esperen més de mig any per ser operats d'una pròtesi de maluc. D'altra banda, el 89,6% dels pacients sotmesos a procediments de cirurgia oncològica van esperar dins dels terminis garantits. El desembre de l'any 2014 hi havia 1.174 pacients pendents de ser intervinguts de cataractes, pròtesis de genoll o de maluc. Un any després, la xifra s'ha reduït de 280 pacients fins als 894. Pel que fa al temps d'espera, el 98,2% esperaven menys de 6 mesos. Per patologies, 566 pacients van esperar entre 0 i 90 dies, 312 entre 91 i 180 dies i 16, 181 dies o més. El procediment amb més pacients pendents d'intervenir són les cataractes, amb un total de 623. L'any 2014, el 100% dels pacients portaven menys de 6 mesos esperant per ser intervinguts, mentre que el 2015 aquest percentatge es va reduir lleugerament fins al 98,9%. Així, 405 pacients portaven entre 0 i 90 dies d'espera, 211 entre 91 i 180 i 7 més de 181 dies. En el cas de la pròtesi de maluc, al desembre del 2015 hi havia 67 pacients pendents d'intervenir. D'aquests, 38 portaven entre 0 i 90 dies, 37 pacients entre 91 i 180 dies i en dos casos el temps d'espera era superior als 6 mesos. Pel que fa a les pròtesis de genoll, el desembre del 2015 hi havia 204 pacients pendents de ser intervinguts. D'aquests, 123 portaven una espera de 0 a 90 dies, 74 entre 91 i 180 dies i 7, 181 dies o més. En aquest cas, la situació també ha millorat respecte de l'any anterior, ja que llavors el 9,2% dels pacients esperaven més de 6 mesos, mentre que al desembre del 2015 s'ha reduït el percentatge fins al 3,4% dels pacients. Pel que fa als procediments de cirurgia oncològica, van registrar prop d'un 90% de pacients amb un termini d'espera inferior al garantit. En el cas dels procediments garantits, en un termini de 45 dies, el 90,5% dels pacients van veure complert aquest termini. D'un total de 22 persones, només en 3 casos no es va complir el temps d'espera. En concret, en una neoplàsia maligna de cap i coll, en una neoplàsia maligna de mama i en una neoplàsia maligna de pell, el temps d'espera és de 46 a 90 dies. Pel que fa als procediments garantits en 60 dies, neoplàsies de bufeta i pròstata, es compleix el temps garantit en els 9 casos de càncer de bufeta.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Informatiu Emute.
Seguim ara parlant de qüestions relacionades amb l'ensenyament i ho fem perquè la consellera del RAM, Meritxell Ruiz, ha reiterat que es mantindran els grups de P3 d'Amposta i Deltebre si hi ha prou alumnes de cara al proper curs. Des de Ràdio Delta, novament, Lluïsa Bertomeu.
La consellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz, ha insistit que els dos grups de P3 que s'ha plantejat tancar les Terres de l'Ebre es mantindran si un cop acabada la preinscripció es determina que cal un replantejament. La consellera d'Ensenyament ha remarcat que la previsió, encara que plantegi la desaparició d'algunes línies, es fa per mantenir l'equilibri entre els centres davant la davallada de natalitat, recordant que a les Terres de l'Ebre s'ofereixen 560 places més de les que requereix el padró. El departament ha treballat amb les taules de planificació per donar una solució que respongui a les necessitats d'escolarització amb les dades del padró de cada lloc i ha volgut tranquil·litzar els municipis on la planificació ha despertat més neguit, Deltebre i Amposta, reiterant que es farà el replantejament que sigui necessari un cop es tinguin les dades real de la preinscripció.
Que quan tens una davallada de padró així, el que no pots fer és no fer res, perquè en el moment en què no fas res poses en perill que escoles més petites puguin tancar, perquè si no tenen suficient demanda hauran d'acabar tancant, poses en perill l'estigmatització de determinats centres, perquè on hi ha certa diversitat potser hi ha famílies que prefereixen marxar sabent que hi ha places en altres, i també poses en perill la llibertat dels pares, perquè si no fas cap modificació, com que saps segur que sobren tantes places, aquella família haurà triat un centre que al final no podrà ser, i aquella família no haurà tingut possibilitat de triar-ne un altre, sinó que se n'anirà d'ofici, i per tant, justament perquè això no passi, hi ha de donar més places de demanda ja, però sí dintre d'aquest context, perquè això no acabi perjudicant més. Evidentment, això som molt conscients que crea neguit, però ho hem fet tenint en compte i molt escrupulosament tenint en compte aquestes condicions.
La consellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz, feia aquestes declaracions quan va presidir la presa de possessió de la nova directora dels Serveis Territorials d'Ensenyament a les Terres de l'Ebre, Manolita Cid. Ruiz ha agraït la feina a l'anterior delegat del seu departament, Toni Martí, i ha encoratjat Cid pels nous reptes d'aquesta particular legislatura. Recordem que la nova delegada d'Ensenyament a les Terres de l'Ebre ha ocupat prèviament el càrrec de directora dels Serveis Territorials de Benestar Social i també regidora a l'Ajuntament d'Amposta.
Gràcies, Lluïsa. Continuem ara amb la curiosa iniciativa que ahir dilluns iniciava un periodista de Letònia, Otto Ozols, que ahir, com diem, va començar a Alcanar un recorregut de 15 dies per caminar els 400 quilòmetres de la que va ser la Via Catalana l'11 de setembre de l'any 2013. Otto Ozols va fer el primer tram del seu particular viatge entre el municipi Canareu i Amposta, on va ser rebut pels volts de les 8 de la tarda per l'alcalde de la població, Adam Tomàs, i d'altres representants del consistori. A Ozols el van acollir i acompanyar al seu pas per les diferents poblacions en el seu recorregut d'ahir voluntaris de l'Assemblea Nacional Catalana. El periodista letó explicava que ha volgut conèixer Catalunya a través de la iniciativa que la germana amb les antigues repúbliques bàltiques, les cadenes humanes per reclamar la llibertat del país. Per a Ozols, els polítics europeus no haurien d'aplicar una doble rasant amb les reclamacions nacionals de Catalunya. Otto Ozols, un periodista que col·labora amb diversos mitjans de comunicació del seu país, va emprendre ahir dilluns aquest recorregut d'uns 400 quilòmetres que resseguirà la Via Catalana que va unir el país amb una cadena humana des del Canai fins al Pertús l'11 de setembre del 2013. Agraït per la primera rebuda que va tindre a les Terres de l'Ebre, el periodista va explicar que ha començat a descobrir una terra que se sap inspiradora de grans genis, la qual ha volgut conèixer amb profunditat, atret sobretot per les similituds en els símbols de les cadenes humanes per l'autodeterminació, un dret que Ozols considera que també ha de servir per a Catalunya, com va servir en el seu dia per a les repúbliques bàltiques. El periodista vol que aquest viatge sigui també un homenatge als catalans que van anar a participar a la Via Bàltica a finals dels anys 90. En la seva rebuda, ahir a la capital del Montsià, al final de la primera etapa, hi era també el representant de l'Assemblea Nacional Catalana, Adar Aixandri, que explicava la posició del periodista letó que ha començat a recórrer la Via Catalana respecte al procés català. L'escoltem.
Hauríem de veure dos vares de medir, dos estàndards diferents. Si estem parlant de democràcia, és democràcia. I si estem parlant del dret a l'autodeterminació, estem parlant d'això i no d'una altra cosa. Llavors, parla des de que la visió dels seus polítics, que han viscut processos d'autodeterminació molt recents, creu que és un valor fundamental i ho veuen en normalitat, que aquí s'estigui demanant això i no s'entén com... Això no pot fer-se efectiu.
Otto Ozols en rebrà el suport arreu del país dels voluntaris de l'Assemblea Nacional Catalana que l'acullen i l'acompanyen en els períodes entre cada caminada. La seva principal meta és completar el recorregut, però també té com a repte explicar com és el país, des del contacte amb la gent normal i més enllà de Barcelona. Enamorat ja del paisatge ebrenc, assegura que tornarà al nostre territori. De moment, té previst d'arribar al Pertús el dia 22 d'abril i retornar a Barcelona el 23 per viure Sant Jordi a la capital catalana, una gran tradició, la del llibre i de la rosa, que li agradaria d'exportar al seu país, Letònia. Otto Ozols va criticar també que els polítics europeus estiguen utilitzant una doble rasant per posicionar-se sobre el procés català. Com un ciutadà normal, diu, espero dels nostres polítics honestedat i no dobles rasants. Si parlen de democràcia, espero democràcia. Si parlem d'estàndards morals i ètics, espero aquests estàndards. No hi ha lloc per a dobles morals en els polítics honestos. Si els nostres països es van construir a través de l'autodeterminació, hem de donar suport als països que demanen lo mateix. Aquesta és la meva expectativa, diu el periodista letó, davant dels nostres polítics. Ossols va explicar també que li va recriminar al ministre d'Afers Exteriors del seu país que fa uns dos anys esquivés la pregunta sobre el procés català atribuint-lo a un problema intern de l'estat espanyol. El periodista li va recordar al ministre letó que així ho va reconèixer que no li hauria agradat i li hauria enfadat aquesta mateixa resposta fa 25 anys quan Letònia lluitava per la seva independència de la Unió Soviètica.
El cap de setmana del 16 i 17 d'abril a l'Aldea arriben les quartes jornades de consciència, art i sentiment. Dissabte, 16 d'abril, de 10 a 11 i mig del matí amb Pilar Centelles, curació versus sanació. De 12 a 1 i mig del matí amb Nati Espuny, biodescodificació i bioneuroemoció. Per la tarda, de 3 i mig a 5 de la tarda, amb Fernando Rico, retrobant-nos en l'essència de les paraules. De 5 i mig a 7 de la tarda, amb Marc Simó, alimentació equilibrada i conscient. De 7 i mig a 9 de la nit, amb Roger Cugat, arquitectura orgànica, tecnologia de la natura a la vivenda. Diumenge, 17 d'abril, de 10 a 11 i mig del matí, Ània Reyes Martín, amb la xerrada taller Salut i Respiració Conscient. De 12 a 1 i mitja, amb Carmen Martínez, el missatge dels savis a la humanitat d'avui. Per a tarda, de 3 i mitja a 5, amb Isa Rodríguez, l'art teràpia, treballem el món intern. I de 5 i mitja a 7 de la tarda, amb Carme Sabater, xerrada taller, parlem de tapping. Organitza Fernando Rico Soler i Maria del Mar Simó Jiménez. Patrocina Ajuntament de l'Aldea, Regidoria de Cultura. Col·labora Namasté i Escola de Cos i Essència. Més informació al Facebook Consciència, Art i Sentiment. 16 i 17 d'abril, quartes jornades de Consciència, Art i Sentiment a l'Aldea.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
I continuem parlant de viatges. Si abans parlàvem del periodista letó que emprèn a peu la via catalana, avui també hem de destacar que tres carruatges de cavalls vinguts des de la Camarga francesa van començar el seu camí aquest diumenge des d'Amposta amb l'objectiu d'unir el Delta de l'Ebre amb Doñana. Aquest és un acte d'agermanament entre zones humides, entre les tres zones humides concretament, que va iniciar el genet andalús Paco Ortiz l'any 2013 amb una ruta que va fer llavors en solitari amb el seu cavall entre Doñana i la Camarga francesa i que ara s'ha convertit ja en la segona edició. Per a Ortiz, la ruta posa en relleu els valors de la naturalesa i la seva conservació, alhora que permet promocionar els parcs naturals. En ple debat sobre el Pla Hidrològic Nacional de la Conca de l'Ebre, l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, reivindica la força de les zones humides i la importància de preservar-les independentment dels interessos que hi hagi riu amunt. Es calcula que els cavalls, que recorreran uns 35 quilòmetres diaris, arribaran a la seva destinació el dia 12 de maig. En ple debat del Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre, l'alcalde Ampostí explicava que és especialment rellevant per a la gent del territori que es faci aquesta ruta i defensa que les zones humides que formen part de l'arc mediterrani han de preservar els espais i la seva singularitat, com el cultiu de l'arròs que comparteix el Delta i la Camarga. Escoltem les paraules de l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs.
Per tant, el que fem avui d'una manera lúdica pues, també és reivindicar la necessitat per part no només de Catalunya ni de l'estat espanyol, sinó també d'Europa, de preservar aquestes zones humides i d'entendre que és absolutament necessari, independentment dels interessos que hi ha en riu amunt, de que el que es té que fer és preservar mediambientalment els deltes i les zones humides de tota Europa.
Seguim escoltant la veu d'un dels protagonistes d'aquesta iniciativa, el genet Paco Ortiz, que explicava el perquè d'aquesta ruta equestre.
Tende poner en valor la ruta que yo hice con la finalidad de vender, es decir, de promocionar los valores de la naturaleza y los valores propios de la conservación de los parques, de los espacios y difundirlos, ¿no?
El cotxer del comboi, Cristian Isoart, explicava quin és el recorregut que seguiran, un recorregut de 1.300 quilòmetres.
Delta de l'Ebre, Delta de Guadalquivir, a Amposta, à Villamanrique de Condesa. Voilà. Il y a à peu près 1.300 km sur les pistes.
Per últim, escoltem també les paraules del director del Parc Natural del Delta de l'Ebre, Francesc Vidal, que diu que les zones humides comparteixen trets comuns i també preocupacions comunes.
unitats també comunes i per tant el fet d'estar en comunicació, aprendre uns dels altres, és molt, molt important per donar valor a lo que és el territori, la biodiversitat que compartim i que és tan fràgil en aquestes zones tan, tan, tan delicades i en tantes amenaces.
Dos dels tres carruatges van començar aquest diumenge la ruta, mentre que l'altre carruatge, el tercer, amb els seus dos cavalls, descansa. D'aquesta manera els cotxers poden fer relleus. El viatge té prevista la seva arribada el dia 12 de maig i es calcula que els cavalls faran una mitjana de 35 quilòmetres diaris. Com dèiem, en començar, la ruta equestre de les zones humides va néixer amb el viatge que va realitzar el genet andalús Paco Ortiz entre Doñana i la Camarga l'any 2013. Ortiz explicava que la idea va vindre perquè volia que Doñana i la Camarga francesa s'agermanessin. La seva experiència es va presentar durant les primeres jornades de la xarxa de territoris arrossers celebrades al novembre de l'any 2014 a Amposta. Fruit d'aquesta taula de treball i a iniciativa del grup andalús, el 3 de maig de 2015, 15 genets van partir des de la Camarga i un de Doñana amb l'objectiu de trobar-se al Delta de l'Ebre el dia 5 de juny, coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient. Aquest itinerari és, doncs, la segona edició d'aquesta ruta per partir cap a Doñana des del Delta de l'Ebre.
Amposta celebra el primer festival Food Trucks. Dissabte 9 d'abril al Parc dels Giribecs, des de les 10 i mitja del matí fins a les 11 de la nit. Gastronomia, mercat vintage, música i ambientació dels 50 i 60, tallers i activitats, swing, lindy hop, primera fira de la cervesa artesanal i concentració i exposició de Harley Davidson. Recorda, Amposta, el 9 d'abril, primer festival Food Trucks. Una ocasió que l'has de viure.
Me gusta la cervesa.
Primera fira de la cervesa artesana al Parc dels Giribecs d'Amposta. Serà el 9 d'abril. Vine a tastar les millors cerveses artesanes. 12 productors de cerveses, més de 50 tipus de cerveses, food trucks, concerts i altres activitats. Una jornada per gaudir. Organitza Beer i Ajuntament d'Amposta o Oficina de Turisme. Primera fira de la cervesa artesana a Amposta. No te la perdis, serà el 9 d'abril.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Què tal? La pluja avui protagonista. La gent se n'alegra des de la Costa Brava, la zona de Roses, també la Catalunya central, a Solsona, per aigua amunt, per aigua avall, i és que, evidentment, avui és un dia una mica de tràngol. La pluja afecta les persones, però és una pluja que ha regat tot el territori, una pluja molt ben caiguda. Hi ha llocs que portem ja de 10 a 15 hores d'anar plovent. No plou fort, fort, és una pluja molt ben aprofitada pel camp, pels boscos, que neteja també l'ambient a tot arreu, i destaquem aquestes quantitats que en color vermell passen els 50 litres per metre quadrat. Fins i tot a prop del Port del Comte s'aproximen ja els 70-80 litres per metre quadrat. A Montserrat, un lloc molt sec darrerament, hi han caigut més de 50 litres per metre quadrat. Tot això, doncs, dona vida, per exemple, a les rieres, als torrents, que estaven molt assedegats. La perturbació que ara tenim damunt nostre es va desgastant. Aquesta nit se'n va cap a València, cap al sud, cap a les Balears, i demà ja serà història, s'acaba. Per tant, la pluja anirà cap al sud i marxarà aquesta tarda. Tarda, doncs, cada cop amb menys pluja cap a la Costa Brava, punts de Barcelona, en canvi quedaran pluges al Pirineu, Prepirineu, la banda de Lleida i Tarragona, sobretot. Però a partir de les 3-4 de la tarda, molts sectors de Girona i Barcelona ja no plourà, la cota de neu entre 1.900 i 2.000 metres. Les temperatures una mica més baixes que les d'ahir, evidentment, està tapat i plou. També pluges abundants fins al vespre, primera a la nit, a tot el País Valencià, amb una pluja forta entre Mallorca i les Pitiuses. Finalment, veure que demà, doncs, el temps ja no serà plujós, però entra el vent, ja a partir d'aquesta tarda de gregal, també la tramuntana i el mestral dijous, i les temperatures de moment no pujaran. Hi ha petites pertorbacions per dijous i per divendres. Res a veure amb el temporal d'avui. Que vagi molt bé.
Com cada dia, fent una ullada cap al cel i dedicant també una part del nostre temps, del nostre espai a la previsió meteorològica, així hem arribat un dia més a l'hora de posar el punt i final en esta mitja horeta d'actualitat que és l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. Un temps d'actualitat, un dia més presentat, coordinat per qui us parla, Domènec Ramal. També avui, dimarts 5 d'abril, acompanyant-vos. Demà hi tornarem. Fins llavors, gràcies per seguir-nos. Feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.